Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que passen 7 minuts ja de 11:45. Seguim en directe en aquest matí de divendres, 31 de març, aquí al matí a Ràdio Estel. I ara, justament, ens volem fixar en que aquest 2023 és l'any Picasso. Es commemoren 50 anys de la mort de l'artista malagueny. Pintor i escultor, entre moltes altres coses, Pablo Picasso és considerat el fundador del cubisme, la tècnica en el seu moment revolucionària que va trencar amb la perspectiva i el punt de vista únic. Picasso va ser, sens dubte, un dels referents artístics del segle XX, que l'any 1895, en només 14 anys, va venir a viure amb la seva família a Barcelona, on amb els anys acabaria doncs trobant una molt bona amistat amb intel·lectuals de l'època i també pintors com ara Santiago Rusiñol o bé Ramon Casas, amb qui es reunia a l'emblemàtic Quatre Gats. Avui, el Museu Picasso de Barcelona és el més visitat de la ciutat. L'any passat, perquè ens puguem fer una idea, va rebre 800.000 visitants amb més de 4.251 obres a la col·lecció permanent. Doncs bé, avui per parlar de la figura de Picasso, del seu pas per Barcelona i també d'art. És un plaer compartir taula amb l'Artur Ramon. Ell és historiador de l'art, antiquari, galerista i també propietari de la galeria Artur Ramon Art, una de les més antigues de Barcelona, fundada l'any 1911. Artur, què tal? Com estàs? Bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
És un plaer conversar amb tu. Abans d'entrar en matèria, Artur, ja per començar, què és per tu l'art i què no ho és?
És una pregunta
forta,
molt difícil.
Sí,
és complicadíssim poder-la respondre ràpidament. Naturalment, en la resposta estaria una qüestió molt, molt elemental, que és del mapa de la cultura visual, no? Per mi l'art és tot allò que entra dins d'aquest mapa i el que no està dins del mapa doncs no ho consideraria art, però des d'un punt de vista també personal o des d'un tipus de cànon propi, no? Les expressions artístiques naturalment generen sempre un debat a l'entorn també del gust personal de cadascú.
Uh-huh. Per cert, avui parlarem, Artur, de l'any Picasso, de Pablo Picasso del segle XX, però fins fa ben poc vosaltres, a la galeria, hi teníeu quatre joies del que dius va ser el Picasso del segle XII.
Sí, aquesta va ser una experiència extraordinària que vam poder viure amb els amics Albert Martí Palau i Sergi Clavell, que són dos antiquaris més o menys de la generació, de la meva generació, i vam poder doncs aconseguir aquestes peces de la portalada de Sant Pere de Rodes, que és del mestre de Cabestany, és un artista que treballa a la segona meitat del segle XII, que no estava representat al MNAC, que és el millor museu d'art medieval del món, i que vam tenir doncs la sort de poder-les trobar en una col·lecció particular, exposar-les en un projecte expositiu a la galeria i després doncs portar-les al millor destí, que és el museu on aviat espero que s'expongui.
Per tant, com deies, Artur, d'aquí res els podrem veure exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Sí, estan ara fent una reorganització de tota la part de l'art romànic i dins d'aquesta reorganització em consta que volen dedicar-li un espai al mestre Cabestany, que diguem que si el mestre Ataüll doncs és una mica doncs el Miquel Àngel de la Capella Sixtina, no?, de l'art romànic, doncs el mestre Cabestany seria Donatello, per posar-ho, perquè tothom ens entengui. I llavors tindran una presència perquè era bastant, diguéssim, irregular i no s'entenia massa que el mateix museu no tingués obra d'aquest mestre. L'obra més important del qual està al Museu Marès, i doncs, en fi, convido tota l'audiència que la vagi a veure, que és Crist amb els deixebles, que és la peça més important d'aquesta portalada de Sant Pere de Roda i que està en un museu poc visitat però important de la ciutat, com és el Marès.
Per cert, si tornem a aquestes peces del mestre Cabestany, aquestes peces, Artur, que són uns tresors I explica'ns una mica com es van trobar, perquè crec que les veu trobar, o es van trobar, de fet, el Sergi Clavell, no?, d'una manera fortuïta, per atzar. Va ser així?
Sí, sí, com passa moltes vegades, en la nostra professió, que les coses es produeixen d'una forma completament fortuïta. I va ser visitant una col·lecció a la qual ell havia anat per veure altres coses, va descobrir dins d'una vitrina aquestes tres peces que la família ja les coneixia perquè havien estat publicades a la tesi del mestre Cabestany de Laura Bartolomé del 2011 i perquè, a més, en fi, hi havia una traçabilitat. Aquestes peces les havia trobat un pastor a prop de Sant Pere Roda i després havia passat a la família. Va ser una sort tenir-les. Nosaltres també coneixíem l'existència de l'altra obra, de l'altre cap que tenia l'Albert Martí, més les peces que ens va prestar al Museu Castell de Peralada de Jaime Barrachina, que era un íntim amic nostre, coneixedor del mestre Cabestany, i que havia traspassat recentment. Doncs era una ocasió magnífica per fer aquest projecte, per fer un llibre i per acabar, doncs, una història que no hagués pogut ser mai, no l'haguéssim ni somniat, no?, de tenir obres del mestre Cabestany. Pensa que jo vaig fer un llibre el 2000, crec que 17, que era el Museu Imaginari de l'Art Català, en el que una sala la dedicava al mestre Cabestany amb diàleg amb Manolo Hué. Mai m'hagués imaginat que 4 o 5 anys després aquesta sala que imaginava en un museu hipotètic i fantasiós hagués pogut fer-se realitat. O sigui, que aquest món nostre passen coses inversemblants i que són les que et motiven a seguir treballant cada dia amb passió i rigor.
Mira, deixem de banda, si et sembla, Artur, l'escultura romànica. Fem un viatge ara en el temps, fins l'any 1888, que és l'any del naixement de Pablo Picasso. A veure, ajuda'ns, com ens hem d'imaginar l'escena cultural, artística, a finals del segle XIX?
Clar, l'escena de finals del segle XIX està marcada pels moviments, diguéssim, socials, sobretot per moviments. És el moment que s'està acabant la revolució industrial, que es guanyen molts drets socials, i són moments de gran turbulència política, econòmica i social que es reflecteixen sobretot en una pintura naturalista, una pintura molt realista, que és la que coneix Picasso a través del seu pare, que era, a més, catedràtic de dibuix i que, per tant, a casa ja tenia un gran mestre. Aquesta és una mica l'inici de quan neix Picasso a Màlaga, després passen a La Corunya i, veritablement, quan hi ha el Picasso adolescent que arriba amb 13-14 anys a Barcelona, es trobarà amb un altre gran moment d'explosió, que és aquest moment de la Barcelona finisecular, del modernisme, de les generacions, diguéssim, més antigues, formades, doncs, per Casas, Rossinyol, Mir, Nonell, i després els més joves, on estan Canals, on està Sunyer, on està Picasso, que tot s'aglutinarà en el Cenacle dels Quatre Gats. Aquesta és la cultura que ell coneix, diguéssim, ja d'adolescent, de jove, i a partir de la qual formarà aquesta, diguéssim, carrera estratosfèrica que el converteix en l'únic artista de la història de l'art que ell sol pot explicar tot un segle.
Va, és que, clar, és que, si no m'equivoco, Artur, és un dels artistes més prolífics, per no dir el que més. Tu sabràs millor, no? Perquè són 75 anys, no?, d'ofici.
Són 75 anys treballant cada dia obsessivament amb un corpus de dibuix, de gravat, d'escultura immens, i a més inventor sempre de llenguatges nous. És a dir, si pensa que si hi hagués una guerra nuclear i es destruís tot l'art del segle XX i només quedés Picasso, a través de Picasso entendríem tot, entendríem aquest moment del realisme, entendríem el modernisme, naturalment la gran eclosió del cubisme que s'inventa reelaborant les fórmules de Cézanne i portant-les més enllà. Quan es cansa del cubisme, se'n va ja als anys 20 a fer una mena de realisme o de retorn a l'ordre, que és molt proper al que fa en aquells moments, per exemple, Dalí. I després Picasso, clar, té un moment, jo crec, de crisi personal que es produeix a partir de la Segona Guerra Mundial.
I és en aquest moment, aquesta crisi, no? Fins a quin punt és important per ell i per la seva obra?
Aquesta crisi ve produïda per diversos motius. El primer és que es troba en un moment de confusió, que se li acaben els temes. Recorre a l'art clàssic o als artistes per dialogar amb ells. És el moment que fa, per exemple, la sèrie també de les Menines, que està al Museu Picasso de Barcelona, o que està veient les Dames del G de Delacroix, o el Greco, o Cranach, o tants artistes. Per tant, busca temes de la pintura antiga perquè se li han esgotat els temes, i després ell li costa molt encaixar tot el canvi de paradigma que suposa el pas de la figuració a l'abstracció, sobretot amb l'art americà, que ell sempre serà un artista figuratiu, és a dir, ell mai farà el salt aquest a l'abisme de l'abstracció, i això li costarà d'alguna forma readaptar-ho o reajustar-ho al seu propi cànon. És a dir, hi ha un Picasso, jo diria, de gran explosió fins als anys 40, i després hi ha un Picasso, diguéssim, de reajustament, tot i que sempre amb fórmules noves, que s'està veient que inclús els últims quadres dels mosqueters que presenta Vigneau són atrevits i estan d'alguna manera anticipant el que seria després l'expressionisme abstracte, però és veritat que no sempre es manté el màxim nivell de cimera, com passa amb tots els artistes, no només amb Picasso. No hi ha cap artista a la història de l'art que hagi estat sempre a dalt de tot, que hagi tingut alts i baixos.
Avui estem repassant amb l'Artur Ramon, crític d'art i propietari de la galeria Artur Ramon Art, en el marc d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort de l'artista malagueny Pablo Picasso. Estem parlant de la figura de l'artista malagueny, del seu pas també per Barcelona. Si et sembla, Artur, amb aquest vincle que tenia ell amb Barcelona, diria que va ser 22 anys que Picasso deixa la capital per anar-se'n a París, no? Sí. Hi havia molta diferència entre l'escena artística en aquell moment entre París i Barcelona?
Sí, ell, de fet, és un artista que exhaureix molt, és a dir, és un artista que té aquesta capacitat de fagocitar-ho tot, de tot l'entorn, tant humà com artístic. Avui es parla molt del Picasso maltractador, no? I ja estic d'acord que hi ha una part de Picasso que és fosca, però és que és un maltractador, diguéssim, en el sentit de tothom, d'homes, de dones, de tothom, no només com a vegades se'l vol cancel·lar, no?, aquesta paraula d'avui.
Sí.
Perquè ell era un personatge que s'afirmava negant, s'afirmava exhaurint l'energia de tot allò que trobava. És a dir, avui un psiquiatre diria que era segurament una mena de psicòpata narcisista compulsiu, no? algú capaç d'absorbir-ho tot. I això ho fa des de ben petit. És a dir, per exemple, hi ha aquella anècdota preciosa que explica el Roland Penrose, que quan arriba a Barcelona, el seu pare catedràtic de Belles Arts li deixa la paleta, i quan torna ha fet uns coloms i el pare li diu: mira, ja abandono de pintar, perquè amb 14 anys s'adona que el fill és millor que ell. És a dir, el cas de Picasso és d'un nen prodigi.
Un nen prodigi,
que està total, clar. És a dir, és una mena de Mozart, però que té tot un entorn cultural que el permet créixer sempre. Llavors, Barcelona li queda petita. Barcelona és una ciutat que té aquesta gran explosió amb els Quatre Gats, però de seguida Picasso, atret sobretot per la gran exposició a París del 1900, decideix marxar i veure coses noves. Clar. I l'experiència a París serà fonamental. Allà veurà Toulouse-Lautrec, veurà Degas, veurà Gauguin, veurà Munch, veurà tot l'art d'avantguarda del moment, que farà que l'assimilarà i l'acabarà transformant en Picasso, no? Aquesta és la gran capacitat, és a dir, és un fagocitador que absorbeix i després ho fa millor.
Clar, però després Pablo Picasso torna poques vegades, no?, a Barcelona.
Mira, Pablo Picasso, oficialment, perquè, clar, hi ha sempre el mite de si va després tornar, d'amagat o clandestinament. Oficialment, l'última visita que va fer a Barcelona va ser el juliol de l'any 36, que va anar a fer una visita privada abans de que s'inaugurés el MNAC. I no va tornar mai més, perquè recordem que Picasso va dir que mentre existís o visqués Franco, ell no tornaria. Uh-huh. I va tenir la mala sort que Franco va morir 2 anys després que ell. Uh-huh. És a dir, que es va... la vida de Picasso, a partir d'aquell moment de la Guerra Civil, que marca tota la generació, és una vida a l'exili. I és una vida fonamentalment a França, perquè va viatjar molt poc Picasso, és a dir, no és un artista que hagués viatjat massa, és a dir, va fer alguns viatges esporàdics per Europa, però no és un artista, diguéssim, que visités altres indrets més exòtics. Ell, bàsicament, la vida la va fer França i va ser i està considerat també pels francesos pràcticament un artista francès, en el sentit de que el Picasso ja, diguéssim, adult, es fa a França.
Es fa a França. Saps què ens ha cridat molt l'atenció? Saber que a les 11 universitats catalanes a cap s'hi fan tesis doctorals sobre Picasso. I, de fet, tampoc existeix cap màster, a veure si no anem errats, Artur, sobre l'artista, a diferència de París o Londres, que gairebé cap de les seves obres estigui traduïda tampoc al castellà. Tu creus que apreciem poc a vegades el llegat dels nostres artistes? A veure, ara estaves dient, no?, que realment Picasso, el Picasso, no?, que coneixem, es va cultivar, es va nodrir a França, no? Però des del nostre punt de vista, apreciem poc el llegat dels artistes que han passat per casa nostra o simplement infravalorem la cultura en general? Com ho veus, tu, això?
Mira, jo crec que en general aquest és un país nostre que tolera molt malament la superioritat, siguin de l'àmbit que siguin. És a dir, qualsevol persona que triomfa aquí, doncs, ho té malament, perquè de seguida s'activa el motor que d'alguna forma nodreix el país i que és l'enveja, no? I aquella frase tan interessant del Paco Noi, del periodista de La Vanguardia, dient que Catalunya és el país de l'enveja i Barcelona la sala de cures intensives. I això era així i segueix sent així. I ja, la majoria d'artistes que han triomfat han marxat fora. I difícilment se'l reconeixen aquí. Podríem posar exemples de l'actualitat. En el cas de Picasso, clar, hi ha també... els temps revisen les coses i Picasso, diguéssim, que avui tampoc està massa de moda pel que parlàvem abans, no? Per totes aquestes revisions que s'han fet de gènere, que a vegades, des del meu punt de vista, són esbiaixades, sobretot en el cas de Picasso, i sobretot entenent que els artistes són homes i no han de ser bones persones. És a dir, Miquel Àngel no era una bona persona, és un gran artista, Caravaggio era un assassí. És a dir, el que hem de mirar és el llegat dels artistes. Però no em sorprèn massa això que m'expliques de les tesis i dels estudis, perquè... si ara ho traslladéssim, per exemple, al món de l'arquitectura, Gaudí no crec que tingui, tampoc s'expliqui massa a les universitats, ni hi hagi massa tesi. I molta gent ve a Barcelona només per veure Gaudí. És a dir, que moltes vegades no apreciem el que tenim i ens anem molt lluny a veure altres coses que tenen molt menys interès. Però som així, és un país que té aquest gran defecte que és l'enveja.
Que és l'enveja. A qui hauríem de valorar ara mateix, no?, l'actualitat, que tu deies, no?, que poden haver-hi exemples, no?, ara mateix?
Sí, jo crec que hi ha exemples molt clars en el món actual. El mateix, jo crec que després de Picasso, Miró i Dalí, hi ha la figura de Tàpies, que és importantíssima, a vegades no s'ha valorat pròpiament com es mereix, és el gran referent de l'informalisme. I avui en dia, per exemple, doncs, Miquel Barceló és un artista, per mi és l'artista viu més important català barra espanyol, i tampoc a vegades se li fa massa cas i està com de moda parlar-ne malament, no? Vull dir, és l'única cosa bona és que el temps va més o menys col·locant a tothom al seu lloc, i necessita temps per entendre les coses, no?, i valorar-les.
Mira, parlant de temps, el proper 8 d'abril farà aquests 50 anys de la mort del geni malagueny. Són molts els actes que s'han organitzat a tot el món per commemorar la figura de l'artista Pablo Picasso. A la vostra galeria hi acollireu algun d'aquests actes, Artur?
Nosaltres, clar, difícilment avui pots tenir obra de Picasso més enllà de, a vegades, obra gràfica. És a dir, és difícil perquè, entre altres coses, Picasso és un artista que s'ha valorat, s'ha revaloritzat moltíssim, no? Uh-huh. Però intentarem, d'alguna manera, sumar-nos a alguns d'aquests actes. I jo crec que és important, sobretot, que la gent vegi Picasso amb els ulls nets. És a dir, que no vagi a veure Picasso amb prejudicis, que miri i que després també llegeixi, perquè el bo de Picasso és que hi ha una bibliografia molt, molt extensa i molt important, però sempre una mica, com deia Tom Wolfe, primer mirar i després llegir, però per comprendre bé la grandiositat d'aquest monstre, d'aquest minotaure, d'aquest picador de la pintura, no?
Sí.
És inabastable, o sigui, és com un oceà. Jo crec que és dels artistes més difícils de comprendre plenament, perquè sempre té coses. Per exemple, el dibuix és un laboratori constant. Pensa que ell dibuixava 10 o 15 obres al dia i les anava datant. I surten idees que després trobaràs en la pintura, en l'escultura. És a dir, té aquesta capacitat de reinventar. Jo us aconsello que hi ha una pel·lícula sobre Picasso que va fer un cineasta francès que se'l veu treballar i que és meravellós perquè veus aquesta capacitat que té de corregir, de canviar, d'anar sempre endavant i enrere. És magnífic.
No és la de l'Anthony Hopkins, no? Que va fer...
No, és una
francesa.
Es diu Crusoe, i que la va fer als anys 50, i és un experiment en el que ell va utilitzar una sèrie de mètodes molt moderns per l'època, en el que es permetia, a través, diguéssim, com d'uns vidres, per entendre'ns, veure com Picasso va treballant, que és una cosa única, no? I ja jo tinc el DVD d'això. I és increïble perquè veus com, no sé, comença a fer un peix i acaba sent un mussol. O té una capacitat de té aquesta, de més, aquesta cosa sintètica del traç. Té una economia del traç meravellosa, amb molt pocs elements.
Sí.
Et defineix tot perquè ho ha fet mil vegades. És a dir, és un tema de do, però també d'exercici, no? Uh-huh. És la suma. Picasso és el do i la pràctica.
El do i la
pràctica.
És
aquesta cosa quasi natural, quasi salvatge, però alhora... l'experiència.
Uh-huh. Artur, mira, ens queda res, un minut i escaig, i mira que volíem parlar també de la mostra que teniu actualment, l'Artur Ramon Art, és tot un referent, és la Galeria Històrica de Barcelona, porteu 112 anys en l'ofici. Ara mateix crec que hi ha una mostra referent a ceràmica contemporània, no?, de Claudi Casanovas.
Sí, és una exposició extraordinària que ha realitzat la meva germana Mònica amb el Claudi Casanovas i que explica aquest gran ceramista dels elements orgànics que a més no només amb escultura, sinó la mostra també té gravat, té dibuix i que dialoga amb peces, diguéssim, del fons nostre, que és una cosa que ens agrada fer molt, no?, aquesta idea de la tradició i la modernitat. Però us convido que la veieu perquè veritablement jo crec que és del gran ceramista contemporani que tenim avui a Catalunya.
Doncs la trobareu a Artur Ramon Art, al carrer Bailén número 19, a la sala d'art fundada el 1911. Avui hem parlat amb el seu propietari, també crític d'art, ens ha ajudat a entendre la mirada de Pablo Picasso. Moltíssimes gràcies, Artur Ramon.
Gràcies, ha estat un plaer. Fins aviat.
Igualment, que vagi molt bé. Després de conversar amb l'Artur Ramon sobre art, sobre Picasso, nosaltres arribem ja al punt de les 12, aquí a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel. Res, fem una petita aturada, ens posem al dia amb els principals titulars abans l'Àngelus, i a la tornada ja ens espera Mar Balcells amb Crims.